10 detinguts i 16 escorcolls en una nova fase de l'operació contra el blanqueig de capitals i el tràfic de drogues. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Es tracta de la quarta fase de l'operació que va començar el mes passat i en la qual ja s'han detingut un total de 40 persones, entre elles el líder de la banda United Tribunes, Stefan Milojevic, i l'inspector de la Policia Nacional, Faustino Nogales. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han actuat des de primera hora del matí amb registres a Llucmajor, Manacor i diversos barris de Palma. Durant els escorcolls s'han decomissat substàncies, estupefaents, doblers i eines per al tràfic de drogues. Aquesta macrocausa, que continua sota secret de sumari, marca de nou l'actualitat d'avui dimecres, dia 3 de setembre, en què han conegut l'aparició d'un cadàver en alta mar a 6 milles de Cala Figuera a Santanyí, Toni Sastre.
Els indicis apunten que podria tractar-se d'un migrant que va caure d'una embarcació irregular durant el viatge entre Algèria i les Balears. El grup de bussetjadors de la Guàrdia Civil el varen recuperar i a hora baixa, i des de principi d'any més de 40 cossos sense vida de possibles migrants han estat localitzats en aigües pròximes a l'arxipèlag, segons la delegació del govern a les Balears.
La migració, juntament amb el règim especial de les Balears i la condonació del deute, centrarà en bona part de l'activitat parlamentària que s'ha reprès després de l'estiu.
Dimarts que ve reprendrà el període de sessions. Dilluns, la presidenta del govern, Marga Proens, ha convocat els portaveus dels grups polítics, trobada a la qual no hi assistirà el líder de Més per Menorca, Josep Castells, després que el PP hagi confirmat el suport a la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de Vots.
Formentera gairebé ha triplicat la seva població al mes de juny.
La Pitiusa Menor és la que més pressió turística rep de tot l'arxipèlag en relació a la població resident. Segons dades de l'Ibestat, l'indicador de pressió humana, les Balears varen assolir el màxim amb 1.800.000 persones dia 23 de juny. Això és una davallada de 7.700 manco que el juny de l'any passat.
I a aquesta hora els veïnats d'Alcúdia es troben reunits amb l'Ajuntament i el Govern per expressar el seu rebuig pel nou traçat del cable elèctric que ha d'unir Mallorca amb la península.
Una cinquantena de veïnats s'han concentrat abans de la trobada a la Rambla de la Mare de Déu de la Victòria. Ho han fet amb cartells de protesta. Consideren que el disseny del recorregut afectarà espais naturals com la ferradura molt a prop de la platja de Sillot.
La flotilla Global Sumut fondeja al port de Mahó a l'espera de poder seguir el seu viatge cap a Gaza.
Mitja dotzena de vaixells esperen a la bocana del port, on no han pogut atracar perquè el mal temps ha retardat la navegació i diverses embarcacions han hagut de ser reparades.
Ampliaran la darrera hora d'aquest trajecte, serà després dels esports, una crònica esportiva que avui està marcada novament pel jugador del Mallorca, Dani Rodríguez, que ha estat sancionat Miqui Tous amb la retirada de la capitania i la suspensió de sou i feina.
El club vermellà tanca així la polèmica sorgida després del partit contra el Madrid. El gallec perd la capitania i estarà 10 dies suspès de sou i feina, el màxim que permet l'Associació de Futbolistes Espanyols. El club li ha comunicat al jugador aquesta decisió abans de començar l'entrenament d'avui a Son Bibiloni. I també en futbol hi haurà derbi Pitiús a la fase nacional de la Copa Federació. El Formentera i la Societat Esportiva Eivissa es veuran les cares als 16 de final. Serà la setmana que ve a partit únic al camp del Formentera.
I pel que fa al temps, continuen les altes temperatures i el cel estirat. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, sí, efectivament. Avui hem tingut un cel molt destapat a les illes, un cel ben blau, també net, temperatures màximes que han arribat a fregar els 33 graus, per tant, sí, fa caloreta. I demà esperam un dia molt semblant al d'avui. Demà tornarem a tenir un cel destapat, tornarem a tenir màximes semblants. És veritat que de vespre fa un poc més bon dormir darrerament, ja que sortim de valors de nits tropicals amb alguns valors per davall dels 20 graus, sobretot a punts d'interior. Segurament mantindrem aquesta mateixa situació aquesta pròxima matinada i després les màximes es veurà que poden pujar un poc. Demà pot fer una miqueta més de calor en alguns punts, sobretot de la meitat nord de Mallorca i també cap a la meitat nord d'Eivissa. El vent bufarà fluix encara de mitjorn, però atenció perquè és el darrer dia. Divendres gira el vent a Gregal i Tramuntana, bufarà més fort. Per tant, la mà a moltes bandes divendres anirà una miqueta més moguda. Per tant, demà serà un bon dia per aprofitar.
Gràcies, Dani. I en temps de cultura vos explicarem que el Festival de Literatura Expandida de Magaluf abordarà la relació de Joan Miró amb els Estats Units i parlaran també de les tres pel·lícules finalistes per representar els Òscar a Espanya. Són Cirat, Romeria i Sorda. Tot això minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 5 minuts. La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut al manco 10 persones a Mallorca en una nova fase de l'operació contra el blanqueig de capitals, el tràfic de drogues i l'organització criminal que va començar dia 11 d'agost. Ha estat en la quarta fase de l'operació i en total ja s'han detingut més de 40 persones, entre els quals el líder de la banda United Tribunes, Stefan Milojevic, l'inspector de la Policia Nacional, Faustino Nogales, i l'advocat Gonzalo Márquez, tots tres en presó provisional sense fiança.
Fins ara, després de quatre fases, s'han interceptat 11 milions d'euros, una tona d'haixís, 700 quilos de cocaïna, cotxes d'alta gamma, joies i també armes de foc. La Policia Nacional ha actuat des de primera hora del dematí. Els agents han duit a terme 16 registres a Llucmajor, a Manacor i a diversos barris de Palma. Els cossos de seguretat han actuat a Corel, Centre, La Soledat i Verge de Lluc. Durant els escorcolls han decomissat substàncies estupefaents, doblers i eines per al tràfic de drogues. Precisament en aquesta barriada, Verge de Lluc, s'han fet quatre registres i han detingut dues dones. La darrera ha sortit de casa emmanillada passades les 9 del matí i la gent que estava concentrada fora l'ha rebut així. Aquest diumenge, la titular del jutjat d'instrucció número 6 de Palma va ordenar presó provisional, comunicada i sense fiança per a 3 dels 17 detinguts el divendres. 8 persones més han quedat en llibertat amb l'obligació de comparèixer davant el jutge de forma periòdica. La macrocausa investiga uns fets que podrien ser constitutius del delicte de blanqueig de capitals contra la salut pública, pertinença a grup criminal, tinença d'armes i suborn. La causa, instruïda pel jutjat número 7 de Palma, roman sota secret de sumari.
I a Eivissa, un operatiu conjunt del Consell i la Policia Local de Vila contra el transport il·legal s'ha saldat amb 15 sancions i la retirada de 5 vehicles.
La grua s'ha enduit el 5 a Turisme al Depòsit. Ara, si els seus propietaris el volen recuperar, hauran de pagar una multa de 15.000 euros. També s'han proposat 15 sancions als conductors de transport il·legal per oferir serveis complementaris o per la captació il·legal de clients. A més, en dos casos, els conductors han donat positiu per drogues mentre duien passatgers dins el vehicle.
Hi ha aparegut un cadàver en alta mar a 6 milles de Cala Figuera, a Santanyí. Els investigadors apunten que podria tractar-se d'un migrant que va morir durant el viatge amb una embarcació irregular entre Algèria i les Balears. Fa dues setmanes que varen desaparèixer al manco 15 persones que anaven a bord de dues barques i encara no han estat localitzades.
El grup especial d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil varen recuperar el cos a darrera hora de Lloro Baixa i el varen traslladar al port de Palma. El jutjat de guàrdia ha ordenat l'aixecament del cadàver i el seu trasllat a l'Institut de Medicina Legal per fer-li l'autòpsia i intentar aclarir les causes de la mort i la identitat del difunt. Des de principi d'any, més de 40 cossos sense vida de possibles migrants han estat localitzats en aigües pròximes a l'arxipèlag, segons les dades de la delegació del govern a les Balears.
17 migrants que viatjaven en dues barques han estat trobats morts a la costa d'Almeria. Una de les embarcacions s'ha localitzat a la platja de Los Muertos, a Carboneres, i una altra a la platja de Las Salinas del Cap de Gata.
La Guàrdia Civil ha interceptat un total de 26 migrants. Els cossos han estat traslladats a l'embarcació de protecció civil al port pesquer de Carboneres, on han quedat a disposició judicial, i s'ha activat el protocol forense per identificar-los. De moment, no es descarta que hi apareguin més morts.
Tot això quan aquí, a les Balears, un dels menors migrants rescatat divendres en aigües de Menorca ha hagut de ser ingressat a l'Hospital Mateu Orfila per segona vegada. El seu estat de salut s'ha complicat a causa de la ingesta d'aigua demà als 15 dies de travessia.
El Consell de Menorca ha informat que el altres menors no acompanyats arribat en barca provenen de Mali, el Camerun i Nigèria. Amb ells s'han cobert 21 de les 24 places disponibles, però pels canvis en el perfil dels infants tutelats s'ha hagut de reforçar el personal que els até. S'han contractat dos treballadors per acompanyar els menors durant l'ingrés hospitalari i el seu tractament psicològic s'assumeix en recursos del Servei de Família i Infància. Carmen Reynés, la consellera de Serveis Socials, ens conta la part més humana de la situació.
Els menors ploren, no poden dormir i demanen pels seus pares i s'han posat en contacte mitjançant el telèfon per poder xerrar i la seva preocupació era que sapiguessin que estem vius.
El conseller insisteix a rebutjar el repartiment de menors migrants no acompanyats perquè afirmen que el servei està saturat i que no disposen de prou recursos per atendre'ls amb dignitat.
Precisament la migració, el rep i la condonació del deute marcaran l'activitat parlamentària que s'ha reprès després de les vacances de l'estiu. El Parlament ha donat el sus al curs parlamentari amb la reunió de la mesa i la Junta de Portavós, els dos passos inicials que fa que la cambra, abans de convocar formalment per la setmana que ve, el primer ple de període de sessions, després, com dèiem, de les vacances. Abans, dilluns, la presidenta del govern, Marga Proens, ha convocat els portavós del grup polític.
No tots hi assistiran. El líder de Més per Menorca, Josep Castells, es nega a acceptar la convidada presidencial perquè no vol participar, diu, en una falsedat. El motiu: la confirmació que el PP dona suport a la derogació de la llei de memòria democràtica com vol vots. Aquest és el missatge que Castells envia a Proens.
Aquestes traïcions, aquestes mentides tenen conseqüències. O és que es pensaven que romprien un pacte polític amb nosaltres i aquí no passaria res? No, sí que passa. Fins que no es restableixi la confiança, fins que no es restableixi la honorabilitat i fins que aquesta senyora no compleixi la paraula que ens va donar, que és que no es derogaria la llei de memòria democràtica, nosaltres no contribuirem a aparentar que tot va a la mar de bé i que hi ha un diàleg polític. No, aquí el diàleg polític està totalment romput.
La versió del PP és que en cap moment es varen comprometre a no derogar la llei si es tornava a dur al Parlament, com ha fet vots. És el portaveu popular, Sebastià Sagreres.
L'acord en aquell moment va ser l'extensió del Partit Popular a la derogació de la llei de memòria a canvi del decret de ratificació d'errors i del decret de recursos hídrics. I això és el que es va produir en aquell plenari, l'extensió del Partit Popular i la ratificació d'aquells decrets. A les negociacions, en cap moment se varen plantejar futuribles.
La portaveu de vots, Manuela Cañadas, no entra ni surt en aquest debat, només vol acabar la llei de memòria.
Si ellos han incumplido un acuerdo con la izquierda, no lo sé, porque yo no he estado presente en este acuerdo y ni me importa. No, o sea, a vos le da igual, vos lo que quieres es que una ley que es absolutamente injusta y sectaria sea derogada.
A més de la derogació de la llei de memòria, l'altra proposició de llei que encetarà aquest nou període de sessions és la de la reforma del règim especial per les Balears que ha presentat el PP.
La resta de grups no ho veuen malament, però no es volen pronunciar al respecte fins que no vegin la lletra petita. Només ho ha fet el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.
Plantejam que el règim especial de les Illes Balears, sense ser una manera de canviar el sistema de finançament, perquè són dues coses diferents, sí que ha de suposar un model fiscal diferenciat per les Illes Balears.
Això implica, per exemple, un IVA reduït semblant al de les Canàries, Ceuta i Melilla, i més acusa tant el PP com el PSOE de ser poc ambiciosos amb el REP. Els socialistes avui no han volgut parlar de la possible reforma. Iago Negueruela no entén que Proens reclami un millor finançament i es negui que l'Estat li condoni 1.700 milions de deute. En Negueruela ironitza sobre la data de caducitat de l'actual REP per demanar al govern que accepti la condonació del deute.
Quan finalitzava el REP? Sé que estaba en el gobierno en el 31 de diciembre de 2028 y rechaza 1.700 millones hoy. ¿Cómo se explica? ¿Qué tipo de cortina de humo necesita hoy la señora Proens? Ayer no le funcionaron sus jornadas parlamentarias bien para seguir con el discurso desde las jornadas. No. Que explique cómo se rechazan 1.700 millones de euros. ¿Cómo vamos a negociar con qué? Vamos a negociar con el Estado al que le decimos que no queremos que nos condonen 1.700 millones de euros.
El PSOE vol que el vicepresident econòmic, Toni Costa, comparegui al Parlament per explicar el possible rebuig a la rebaixa del deute, però de moment la majoria PP Vots ho ha impedit.
Sobre aquesta qüestió, la presidenta del govern, Marga Proens, ha negat pressions per part de Madrid per rebutjar la condonació del deute que preveu l'executiu estatal i que també han rebutjat altres comunitats governades pel Partit Popular.
Tot i que la direcció del PP estatal ha dit que les autonomies autonomies on governa no s'acolliran a la mesura, però ens ha reivindicat la seva autonomia en l'executiu.
Ninguna presión. Yo no necesito que nadie me diga que el presidente del gobierno de España no es de fiar, porque a mí lleva 2 años engañándome y porque esto es un nuevo engaño, un nuevo juego de trilerismo que parece que estamos todos hablando de condonación cuando ni siquiera tiene los votos necesarios para aprobarla. No necesito que nadie me diga que el presidente del gobierno de España miente siempre.
El ministre de Justícia i de la Presidència, Félix Bolaños, diu que els presidents autonòmics del Partit Popular hauran de decidir entre seguir les ordres de Feijóo o beneficiar els seus ciutadans.
Creo que al señor Feijóo no le importa perjudicar a los ciudadanos gobernados por el Partido Popular en comunidades autónomas si con eso él cree que hace oposición al gobierno. Pero es que no hace oposición al gobierno, hace oposición a esa gente, a esos ciudadanos, porque les perjudica en el estado del bienestar.
I el Consell de Govern aprovarà divendres el decret llei pel qual es crea una unitat acceleradora de projectes estratègics. És un tipus de finestra única per a grans projectes que contribueixen a la diversificació del model econòmic de les Balears.
Els projectes d'especial interès estratègic tindran preferència d'administració i manco tràmits administratius. La inversió mínima per a projectes agraris s'ha fixat en 500.000 euros. En el cas dels relacionats amb innovació, recerca i salut, s'ha de fer un mínim d'inversió de 3 milions d'euros. Marga Proens ha dit que l'objectiu és crear entre 5 i 20 llocs de feina.
L'objectiu d'aquest nou instrument és diversificar, apostar per la innovació, per projectes que ajudin a la transformació del nostre model econòmic i en el mateix temps garantir la sostenibilitat i el benestar dels ciutadans.
La unitat acceleradora de projectes estratègics s'aprovarà divendres com a decret llei al Consell de Govern, però la voluntat de l'executiu és que es tramiti al Parlament com a projecte de llei perquè s'hi puguin fer millores i també aportacions.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i 16 minuts. Avui han conegut les dades de pressió humana corresponents al mes de juny amb un pic màxim registrat dilluns, dia 23, coincidint amb molts d'indrets amb el pont de Sant Joan. Aquella jornada a les Balears s'hi varen aplegar entre residents i turistes prop d'1.890.000 persones. És un 50% més de les censades a l'arxipèlag.
L'illa, però, que va suportar una major població flotant va ser Formentera, dels prop d'11.500 habitants que té la menor de les Pitiuses, passaren a més de 30.000. Va ser dissabte, dia 28 de juny. Seguint l'ordre, en segona posició se situaria Menorca, amb 94.000 persones més de les que hi ha censades, també per les festes de Sant Joan. A Eivissa, amb 128.000 més, fregant-les 300.000, i en darrer lloc, Mallorca. En tot, però, aquest mes de juny passat no ha estat el juny de més pressió humana, ja que la xifra ha quedat lleugerament per davall de la registrada l'any passat.
I els aeroports de les Balears se salven i pel moment no es veuran perjudicats per la retallada de connexió de Ryanair que ha anunciat avui per la temporada d'hivern. L'aerolínia de baix cost ha comunicat el tancament de la seva base a Santiago i la cancel·lació de tots els vols a Vigo i a Tenerife Nord a banda de la reducció d'activitat en altres 4 aeròdroms com Saragossa amb una retallada de gairebé la meitat del 45, Santander, Canàries i també Astúries. També mantindran tancades les bases de Valladolid i de Jerez.
Unes limitacions que s'emmarquen en el pla de la companyia de reduir la seva capacitat en un 41% a les regions espanyoles peninsulars i en un 10% a les Canàries aquest hivern, la qual cosa suposarà la pèrdua d'1 milió de places aquesta temporada baixa a causa, apunta l'aerolínia, d'unes taxes aeroportuàries excessives per part d'AENA que resten, diuen, competitivitat. Així ho ha explicat avui el conseller delegat de la companyia Eddie Wilson, que ha admès que les retallades perjudicaran encara més els aeroports vulnerables i que conduiran a una pèrdua d'inversió, connectivitat, turisme i ocupació. En total, Ryanair cancel·larà 36 connexions directes amb l'Espanya peninsular i les Canàries, que suposaran el desviament de 2 milions de places anuals a Itàlia, el Marroc, Croàcia i Albània.
El president d'AENA ha criticat durament la decisió de Ryanair en un comunicat. Maurici Lucena ha aprofitat per carregar contra decisions i gestions anteriors de l'aerolínia, la qual acusa d'intentar extorsionar les autoritats competents. clients.
Lucena recorda que una part de les tarifes dels aeroports més grans cobreixen les pèrdues dels de menor grandària. El president d'AENA diu que no poden cedir a les exigències, plus i extorsions de Ryanair perquè sense aquest sistema els aeroports no funcionarien tan bé com ho fan.
La vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha demanat una reunió amb el responsable de Ryanair i li ha recordat que estan sotmesos a la legislació espanyola. En la mateixa línia s'ha pronunciat el ministre de Turisme, Jordi Hereu, qui ha assegurat que no se sotmetran a decisions arbitràries.
La legislació laboral en Espanya se va a complir i que no hi ha ninguna empresa, por muy grande que sea, que no vaya a respetar los mandatos laborales en España. Y hablaré con el director de Ryanair y le pediré un encuentro inmediato.
Nosotros no nos someteremos a las decisiones arbitrarias de una compañía. Vamos a mantener siempre con Ryanair y con las compañías un diálogo, pero evidentemente desde el respeto y desde la defensa del interés general.
Passen 20 minuts de les 7. Salinera Espanyola espera gairebé doblar la producció de sal a Eivissa respecte de l'any passat. Cerquen introduir la sal que ara han començat a extreure als mercats d'Islàndia i també de Noruega. Esther de Miguel.
Tot i que l'any passat s'esperava extreure en principi 72.000 tones de sal, la xifra va quedar reduïda a les 46.000. I el problema no va ser la manca de producte, sinó l'espai on amagatzemar-lo. Un contratemps pel qual ja han trobat solució, ho explica l'apoderat de Salinera Espanyola, Joan Ribas.
S'ha previst sacrificar, entre comillas, un cristal·litzador. El que es faria seria apilar, quan s'haiga, antes de treure, no es tocarà aquest cristal·litzador, i el que farà és que es desaigarà i quan estigui sec entraran els camions per posar-hi la sal.
D'aquesta manera s'espera arribar a l'extracció de 80.000 tones. És de nou Ribas.
Ha estat un any excepcional, perquè l'any passat, com que en preveiem aquestes 70.000, però no els vàrem poder treure per mort de que no hi havia puesto habilitat, pues valen quedar. Entonces, crec que eren 6 cristal·litzadors que estan doblats. Vull dir que hi ha la producció d'enguany dalt de l'any passat.
També es preveu expandir mercat a Islàndia i Noruega. De moment, la major part s'envia a les Illes Feroe i al nord d'Espanya per a ús alimentari. La resta, per evitar gelades a les carreteres del Regne Unit o es trasllada a la central de la península perquè sigui processada.
I Càritas continua expandint la seva xarxa de botigues de roba solidàries amb l'obertura d'un nou establiment a Palma. Un comerç on l'economia circular va acompanyada de la inserció laboral de persones en risc d'exclusió.
Els clients entren a la nova botiga de roba de segona mà, Moda Re, atrets per l'oferta i pels preus.
La verdad que es ropa muy bonita, el precio es maravilloso y nada, espero irme de aquí con cosita.
Una part de la roba procedeix de la xarxa de contenidors de Càritas a tot Espanya després d'haver passat per un procés d'higienització. Escoltam Emilià Pascual, voluntària de l'entitat, i Sandro Becerra, tècnic d'eines d'inserció.
I no té cap defecte, tot està ben cosit, no té... Bueno, que qualsevol que ho dugui li diran que és una prenda que està completament nova i noves.
També tenim roba de primera mà, perquè hi ha marques com Zara o altres marques que volen cooperar amb l'iniciativa i ens donen roba de primera mà.
Es tracta d'una iniciativa que promou la reutilització i la inserció social, així ho explica aquest client.
Independentment de la qualitat de l'atenció, tiene un fin també, poder ajudar.
Com na Blanca, que ha començat a fer feina fa 2 mesos amb un contracte d'inserció.
És una oportunitat perquè gràcies a aquesta feina doncs me sento autònoma, m'està pujant l'autoestima, m'estic ben capaç de poder afrontar el món laboral.
Amb la benedicció del bisbe de Mallorca, Sebastià Altavull, la quarta botiga de Moda Re a les Balears ha quedat inaugurada.
Per la mare de mobilitat. Perquè ha quedat suprimit el pas a nivell a Cas Coronel a Palma, considerat el més perillós de Mallorca i que donava accés a unes antigues cases de possessió des de la carretera de Palma a Inca, al pas per Marratxí.
Era un dels punts quilomètrics de la línia ferroviària on el mes de març un home va morir després de llançar-se a les vies. A partir d'ara, els habitants de Cas Coronel, per accedir a la finca, hauran de fer un desviament després que Serveis Ferroviaris de Mallorca hagi construït un nou vial de 3 metres i mig d'amplària que discorre paral·lel a la les vies del tren i que connecta amb el carrer de Licorers al polígon de Marratxí. José Ramón Hortas, el gerent d'SFM.
Esto tenía muchos problemas de seguridad. Muchos los maquinistas nos decían que ese paso era muy peligroso. El ayuntamiento de Marratxí, el alcalde, insistía permanentemente en que teníamos que hacer algo con este paso a nivel.
El balde de Marratxí, Jaume Llompart, s'ha mostrat satisfet i content en la supressió del pas a nivell, una reivindicació històrica del municipi.
És molta gent que transita per aquesta zona d'aquí i estem molt contents que tinguessin aquestes reivindicacions tant la gerència com es conseller, perquè al final, com deia abans, hi ha molta gent que transita i necessitant que tant els usuaris com els veïnats i veïnades del municipi que cada vegada més circulen per aquesta via ho facin en bones condicions i, òbviament, també els veïnats de Cas Cornell.
En aquests moments, Servei Ferroviaris de Mallorca ja treballa per eliminar tres passos més, en concret a Consell, Santa Maria i Binissalem.
Uns projectes que ara mateix es troben en procés de licitació, ja que hauran de sotmetre's a un període d'exposició pública perquè implicaran expropiacions. A més, es troben en negociacions amb la institució insular per suprimir el pas a nivell de Petra. En total, Serveis Ferroviaris de Mallorca vol eliminar un total de 13 passos a nivells per motius de seguretat.
El Consell de Mallorca ha aprovat avui el projecte definitiu per ampliar la rotonda situada al costat de la ITV del polígon de Sant Castelló a Palma. Es tracta d'una ampliació de 55 a 85 metres de diàmetre que té com a objectiu assumir l'augment de circulació i reduir-hi els embossos.
A més, s'afegiran una sortida i una entrada directes al barri de Sant Sardina i es construiran carril zero des de Sant Castelló i són espases perquè els vehicles no hagin de passar per la rotonda. Aquesta rotonda està situada entre la carretera de Solla i el camí dels Reis i actualment suporta un trànsit de prop de 46.000 vehicles diaris. Rafael Gelabert és el director insular de Mobilitat.
Se mantenen, per tant, el carril segregat existent a la carretera de Solla, sentit polígono, i se n'afegeix un de nou del camí de Reis, sentit Palma. A més, també dir que el carril segregat existent de Son Castelló a sentit Solla es millora per garantir aquesta millora de fluïdesa en aquest enllaç.
La rotonda també és un punt d'enllaç important que connecta llocs i serveis que molta gent empra cada dia, com el polígon de Sant Castelló, la ITV, l'Hospital Universitari de Son Espases, la Via Cintura i també la carretera de Solla. El Consell té previst adjudicar la licitació de l'obra el mes de desembre per començar la construcció el mes de gener, que tindrà un cost de 3,7 milions d'euros.
Seguim parlant del Consell de Mallorca. Perquè ha confirmat que el trasllat dels residus d'Eivissa i Formentera s'iniciarà a final d'octubre, a principis del mes de novembre. Així ho ha assegurat el president de la institució insular, Llorenç Galmés, qui ha dit que les tres administracions involucrades, el Consell de Mallorca, el d'Eivissa i el govern, fan feina per tenir enllestit tots els tràmits administratius i fer-ho possible.
D'una banda, el Departament Econòmic de la institució insular treballa amb l'executiu autonòmic per preparar el conveni que ha de permetre rebre un finançament extraordinari de 50 milions d'euros per assumir el cost de la gestió dels residus de les Pitiuses. L'altra línia en la qual fa feina el Consell de Mallorca és amb el seu homòleg d'Eivissa per formalitzar el conveni que permet enviar el FEMS.
Des del Consell estem fent feina en dues línies. La primera és firmar el conveni econòmic entre el Departament d'Economia del Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears per rebre aquests 50 milions d'euros i, per altra banda, des del Departament de Residus de la institució insular se fa feina en el Consell d'Eivissa per tal de formalitzar el conveni pel qual arribaran els residus d'aquella illa.
I el Partit Popular d'Eivissa i tots els ajuntaments de l'illa han demanat al Govern d'Espanya que els retorni l'autonomia local a l'hora de decidir sobre l'impost de la taxa dels FEMS.
Es mostren en contra de la pujada de l'impost i asseguren que es troben impotents davant la llei estatal aprovada el 2022, que diuen els impedeix reduir aquesta taxa als ciutadans. Acusen Pedro Sánchez d'haver pres una recomanació de la Unió Europea i haver-la transformada en una obligació per als ciutadans espanyols. Toni Ramon és el portaveu adjunt dels populars d'Eivissa.
Y esta recomendación ha sido el gobierno de España de Pedro Sánchez el que la ha convertido en una obligación a través de la ley 7/2022 que nos obliga a los ayuntamientos a repercutir el coste íntegro del servicio cuando no queremos hacerlo y cuando nos parece una cosa completamente injusta.
i l'Ajuntament de Palma podrà controlar les despeses que pagaran els futurs arrendataris dels 166 pisos públics situats al Camp Redó i a Sant Ferragú per garantir-ne un preu just. La constructora es farà càrrec de l'impost de béns d'immobles, l'IBI, i els inquilins assumiran el manteniment de les zones comunes dels edificis. Avui la Junta de Govern ha aprovat l'addenda, les escritures públiques dels contractes d'adjudicació per a la construcció.
Els pisos s'inclouen dins el pla de xoc d'acord contra l'emergència habitacional que preveu fins a 2.000 habitatges nous a finals de legislatura. La portaveu municipal, Mercedes Celeste, ha explicat que amb aquest escrit addicional es garanteix que els drets del llogater és que, efectivament, pagaran un preu social per casa seva. El pàrquing i el traster no estan inclosos en el paquet, tenir-los o no serà voluntari.
Aquí estamos hablando de una emergencia habitacional, no de un almacén de coches. Estamos hablando de una emergencia habitacional. Por tanto, lo que sí es importante es que las personas tengan acceso a una vivienda. Y eso no puede ir condicionado que tú tengas que alquilar un aparcamiento, y no lo es.
L'Ajuntament de Palma també ha aprovat destinar més de 112.500 euros a l'organització de diversos actes dins les festes de Sa Rueta i Sant Sebastià.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, una nova fase de l'operació contra el blanqueig de capitals i el tràfic de drogues deixa 10 detinguts i 16 escorcolls a Mallorca.
La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han actuat des de primera hora del matí amb escorcolls a Llucmajor, Manacor i diversos barris de Palma. Durant el registre s'han decomissat substàncies estupefaents, doblers i eines per al tràfic de drogues. Es tracta de la quarta fase de l'operació que va començar el mes passat i en la qual ja s'han detingut una quarantena de persones.
Localitzat un cadàver en alta mar a 6 milles de Cala Figuera, Santanyí.
Els indicis apunten que podria tractar-se d'un migrant que va caure d'una embarcació irregular durant el viatge entre Algèria i les Balears. Des de principi d'any, més de 40 cossos sense vida de possibles migrants han estat localitzats en aigües pròximes a l'arxipèlag, segons dades de la delegació del govern a les illes.
La migració, juntament amb el règim especial de les Balears i la condonació del deute, centrarà en l'activitat parlamentària que s'ha reprès després de l'estiu.
Dimarts que ve reiniciarà el període de sessions, dilluns la presidenta del govern, Marga Proens, ha convocat els portaveus dels grups polítics. Una reunió a la qual no hi assistirà el líder de Més per Menorca, després que el PP hagi confirmat el suport a la derogació de la llei de memòria democràtica de vots. Són Josep Castells i el portaveu del PP, Sebastià Sagreres.
Aquestes traïcions, aquestes mentides, tenen conseqüències. O és que es pensaven que romprien un pacte polític amb nosaltres i aquí no passaria res? No, sí que passa.
L'acord en aquell moment va ser l'extensió del Partit Popular a la derogació de la llei de memòria. A les negociacions, en cap moment, se varen plantejar futuribles.
Pel que fa a la condonació del deute, però ens nega pressions per part de Madrid per rebutjar-lo.
Les Balears queden al marge i no es veuran afectades per la supressió de connexions de Ryanair durant l'hivern.
La companyia deixarà d'operar 4 aeroports espanyols i retalla 1 milió de places al·legant les taxes aeroportuàries excessives. Un anunci que ha causat un xoc amb Aena que qualifica de xantatge l'estratègia de l'aerolínia. El govern central assegura que treballa per substituir aquestes places.
Els veïnats d'Alcúdia es troben reunits en aquesta hora amb l'Ajuntament i el govern per expressar el seu rebuig al nou traçat del cable elèctric que ha d'unir Mallorca amb la península.
Una cinquantena de veïnats s'han concentrat abans de la trobada a la Rambla de la Mare de Déu de la Victòria. Ho han fet amb cartells de protesta. Consideren que el disseny del recorregut afectarà espais naturals com la Ferradura, molt a prop de la platja de Sillot.
La primera, que no està a una distància adequada que certs principis de prudència que diuen totes les lleis respecte a les emissions electromagnètiques. Passa 20 metres o menys. I, a més, hi ha conduccions soterrades ja. Jo no sé quin sistema emplearan per evitar això, però normalment entraran per dins les finques, arrasant en tot.
Passen gairebé 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Miqui Tous.
Miqui, començant parlant novament del jugador del Mallorca, Dani Rodríguez, perquè ha estat sancionat amb la retirada de la capitania i la suspensió també de sou i feina.
El club vermell tanca així la polèmica sorgida després del partit contra el Madrid. El gallec perd la capitania i estarà 10 dies suspès de sou i feina, el màxim que permet l'Associació de Futbolistes Espanyols. El club li ha comunicat al jugador aquesta decisió abans de començar l'entrenament d'avui matí a Son Bibiloni. Avui, al programa Esport 3 d'IB3 Ràdio, hem parlat d'aquesta sanció amb l'excapità del Mallorca, Chichi Soler.
Per donar exemple, podrà ser gent en el seu puesto i que lo important i lo que sempre quedarà per damunt de si us o no, si la institució no. Però tornar a reconduir aquesta situació, pues, ostres, i el que havien de ser 15 dies per conjuntar l'equip, ara pues, s'ha parlat tot això i s'està mirant en lupa. I bon, 10 dies, se tornava en Dani Rodríguez, com està l'actitud en Mafeo, són coses que no ajuden si el jugador no posa molt de seva part.
I també l'exjugador del Mallorca i comentarista d'aquesta casa, d'IB3 Ràdio, Pau Cendrós, ha parlat de la sanció a Dani Rodríguez. Cendrós, la veu una mica exagerada.
Jo crec que és exagerant, no? Jo crec que per que s'ha equivocat, que en Dani s'ha equivocat, en Dani ha patinat. Però jo crec que aquesta sanció és un poc exagerat, perquè que això s'ha de reconduir, jo trobo, d'una altra manera, no? Jo crec que hi ha eines, i si no les hem de crear, eines per aquestes situacions, intentar pair-les amb més tranquil·litat, amb més normalitat, no?
I a banda del cas de Dani Rodríguez, l'entrenament d'avui del Mallorca ha estat ple d'essències. A la del gallec també s'hi han de sumar les dels sis internacionals: Muricci, Cumbula, Mojica, Mascarell, Beristrom i Jan Virgili, a més de l'Antonio Raillo per gestió de càrregues. El conjunt vermell tornarà a la competició en 12 dies al camp de l'Espanyol i en 10 dies ho farà Dani Rodríguez als entrenaments. I a la primera federació, el director esportiu de la UD Eivissa, Javi Lara, ha parlat de les noves incorporacions i també de l'inici d'aquest curs 2025-2026. Informa Dylan Marí.
La continuïtat de Paco Gémez és una de les primeres claus a destacar. L'any passat, l'entrenador va deixar l'equip a només 4 punts de l'ascens directe. Escoltem a Javi Lara.
El trabajo de la temporada pasada fue bueno, ¿no? Los números están ahí y creo que era bueno para todos dar continuidad.
I pel que fa al mercat de fitxatges, el director esportiu ha fet una valoració positiva.
Ha sido fácil confeccionar una plantilla teniendo en cuenta que tengo un entrenador que sé que trata a todos por igual, que le da igual que uno venga del Bayern de Múnich Z y otro venga del Manchester City A. Lo va a tratar a todos por igual.
Paco Gémez hauria demanat un tercer davanter diferencial i Müller arriba amb només 5 gols en els darrers 50 partits disputats. Aquesta és l'opinió d'en Javi Lara.
Penso que és un jugador que tiene condiciones, que he visto, ya te digo, he visto muchos partidos de segunda red y he visto jugadores que han metido 10-15 goles y no me lo imagino en el fútbol profesional ni en un equipo como el nuestro, y este jugador pues sí que lo he visto y creo que tiene condiciones para ayudarnos.
Amb el mercat tancat i una plantilla de 25 jugadors, aquest dissabte l'equip insular rebrà el seu primer rival a Camises.
I també en futbol hi haurà derbi Pitius a la fase nacional de la Copa Federació. Formentera i Societat Esportiva Eivissa es veuran les cares als 16 de final. Serà la setmana que ve a partit únic i al camp del Formentera. Per la seva banda, el Sant Jordi de Mallorca i el Luchador d'Eivissa es veuran les cares aquest diumenge a la final de la Copa Illes Balears, que s'ha presentat avui. Recordem que el guanyador disputarà la Copa del Rei. Sentim el president de la Federació Balear de Futbol, és Jordi Orrac.
El model m'ha permès unir les illes i no que sempre anàs el segon classificat de Mallorca en aquesta fase prèvia. Ara perquè aquesta Copa Illes Balears té un premi molt gros, que es pot jugar a la fase prèvia de la Copa del Rei i pot jugar contra un equip de primera divisió. Ja ha estat eliminatòries duríssimes i, per tant, que tenen la possibilitat dos equips de dues illes, perquè l'Esport d'Indemol va caure la setmana passada eliminat, que puguin tenir aquesta opció d'arribar a la Copa del Rei.
I en ciclisme avui la jornada a la Vuelta ha estat moguda. L'onzena etapa amb inici final a Bilbao s'ha vist afectada per les protestes pro-Palestina i no ha pogut finalitzar. L'organització ha decidit que s'agafarien els temps dels 3 quilòmetres de l'arribada. D'aquesta manera, les marques d'avui només comptaran per a la classificació general. Sentim Bingen Zupiria, conseller de Seguretat del Govern Basc.
Por la Gran Vía de Bilbao ha habido grupos de personas que han reventado las vallas de protección y han derrumpido en lo que tenía que haber sido pues, el camino de la carrera. Hoy no estaba en juego la libertad de expresión ni el derecho a la protesta. Tampoco estaba en cuestión la solidaridad con Gaza y Palestina. Creo que puedo manifestar en nombre de la mayoría de la sociedad vasca nuestro compromiso con el derecho a la libertad de expresión, pero nuestro rechazo más absoluto a actitudes y comportamientos incívicos que ponen en cuestión la convivencia y la seguridad.
I en tenis, Carlos Alcaraz i Novak Djokovic es veuran les cares a semifinals del US Open. El murcià va aconseguir el primer bitllet contra Jiří Lechetčika per 6-4, 6-2 i 6-4. Djokovic s'imposà, l'únic estatunidenc al quadre, Taylor Fritz, va necessitar 4 sets i 3 hores i 24 minuts de partit per superar ronda. Djokovic ha disputat totes les semifinals dels Grand Slams que s'han jugat fins ara.
Gràcies, Miqui. 20 minuts per arribar a les 8.
Mon cor estima un arbre més vell que l'olivera, més poderós que el roure, més verd que el taronger. Conserva de ses fulles l'eterna primavera i lluita amb les ventades que tupen la ribera com un gegant guerrer.
El 12 de setembre viu la Diada de Mallorca. Celebram 150 anys del poema El Pi de Formentor. Consulta el programa complet a consellemallorca.es.
Aquest és en Toni, un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Tens més de 60 anys? El Consell de Mallorca t'ofereix viatges culturals, diades de ball en línia, trobades i fins i tot una fira només per a tu.
Ara és el torn de les estades d'hotel. 3 dies i 2 nits plens d'activitats i tot inclòs amb el 75% del cost finançat pel Consell. Apunta't fins al 7 de setembre a la nostra web.
Amb el Consell de Mallorca, el millor encara està per viure.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Els veïnats d'Alcúdia exposen en aquesta hora el seu rebuig al nou traçat del cable elèctric que ha d'unir Mallorca en la península. Ho fan en una reunió al municipi amb l'Ajuntament i també en representant del govern. Una trobada que té lloc des de les 6 de l'hora baixa a la Casa de Cultura d'Alcúdia. Allà hi ha Mar Escandé i Mar, bon vespre, que és el que han al·legat els veïnats.
Bon vespre. Encara continua la reunió entre el govern, l'Ajuntament d'Alcúdia i els veïnats afectats pel traçat del nou cable submarí que ha d'unir Mallorca a la península. La trobada, que en principi havia de ser només informativa, s'ha convertit en un debat en moments de tensió. Una cinquantena de veïnats agrupats dins l'associació per un nou acord per al cable d'Alcúdia insisteixen que el traçat aprovat el passat 17 de juliol travessa zones habitades i d'alt valor ambiental. Per això reclamen una alternativa d'entrada per a la badia d'Alcúdia aprofitant les infraestructures d'esmutarà. Ho explica el president de l'associació, Toni Vivé.
No afecta cap habitatge, no afecta les persones, per tant, considerant que les persones, nosaltres no anem contra la Posidònia, però considerant que les persones és més important que la Posidònia. La Posidònia se pot repoblar, la persona quan és morta no ressuscita. I de Pollença en rou molta més. I, a més, la badia de Pollença, la Posidònia està més ben cuidada i és millor qualitat que la badia de l'Alcúdia.
Abans de la reunió, els veïnats s'han concentrat a la Rambla de la Mare de Déu de la Victòria amb cartells sota el lema Perill per Alcúdia. Per altra banda, Sebastià Pujol, portaveu de l'associació Veïns Afectats d'Alcúdia pel Cable, defensa el traçat ja aprovat i assegura que amb aquest recorregut es protegeix millor l'entorn.
No, la Posidònia va quedar ja molt clar fa molt d'estona quan des de totes les institucions polítiques d'aquest país, des de la govern central fins a l'autonòmic, ens van dir que la veïa del Cudí no se podia donar entrada d'aquest cable per mort de la facció de la Posidònia i que l'únic lloc que trobaven sense facció més que un traçant molt curtet d'un quilòmetre i mig era la part de la ferradura i que ja podrien accedir a terra a través del subsol fent una perforació dirigida.
La Vallesa Fina Linares defensa el traçat acordat i rebutja l'entrada per la badia per motius tècnics i ambientals.
Formes tècnics i mediambientals que feien que era assumible aquest traçat. És vera que nosaltres, des d'un primer moment, nosaltres volíem que entrés per la badia del Cudi, trobàvem que era el millor trajecte, a més, per no obrir també mig el Cudi. Creiem igualment encara amb això, encara que els tècnics pues, sí que ja ens han dit que no podia ser viable degut tant a la Posidònia com en el moviment de Serena.
De moment la reunió segueix i no hi ha cap consens.
Gràcies, Mar, en directe des d'Alcúdia. Tot això mentre la UNESCO es mostra preocupada pel polèmic projecte de reforma de l'enllaç de Rafal Rubí. Assegura que supervisa l'estat de conservació de les navetes talaiòtiques en cooperació amb el Comitè de Patrimoni Mundial i el Ministeri de Cultura.
Són les explicacions que ha donat el director del Centre de Patrimoni Mundial de la UNESCO en resposta a la carta enviada per 9 entitats de Menorca el passat mes de febrer, en la qual advertien que la finalització de l'enllaç a doble nivell ell posa en perill la declaració de Menorca talaiòtica. Una d'aquestes entitats és el GOP. El coordinador territorial és Miquel Camps.
La preocupació que tenim les entitats que han firmat això és precisament un tema de temps. Nosaltres creiem que el Consell Insular ha accelerat tota aquesta qüestió per intentar anar a la política de fets consumats.
De fet, el PSOE demanarà sobre aquesta qüestió directament al conseller de Cultura, Jaume Boussà.
La diputada socialista Carol Marquès ha registrat diverses preguntes al Parlament, en les quals es demana explicacions per les dimissions del director de l'Agència Menorca Talaiòtica, les dues renúncies de membres del Consell Científic de la Menorca Talaiòtica i quina està la resposta del govern a la carta enviada pel ministre Urtasun, en la qual advertia dels riscos que tenia la declaració de Patrimoni Mundial.
El ministre Ernest Urtasun ha manifestat al govern i el Consell la seva preocupació per l'impacte per aquestes obres que puguin tenir en la protecció i la conservació. I vandalisme a la platja de Talamanca, la policia local d'Eivissa investiga qui ha romput l'abalissament que separa el petit moll dels banyistes. I Vetres ha comprovat que els xàrters il·legals continuen operant. Clàudia Roig.
En les darreres hores, l'Ajuntament ja ha restituït l'abalissament, però encara es poden veure embarcacions pneumàtiques entrant pel canal, però amarrant a la zona de banyistes. D'altres embarquen i desembarquen a l'extrem del moll, també de manera irregular. Rubén Sousa, regidor de platges de l'Ajuntament d'Eivissa, explica que la policia investiga l'acte vandàlic.
Personas que todavía desconocemos, pero que la policía local está investigando, pues se cortaron para poder con sus dinghies acercarse a la costa, ¿no? Nosotros seguiremos haciendo presión hacia estas embarcaciones que en su mayoría provienen de charters que ejercen la actividad de forma ilegal y también para asegurar la seguridad de nuestros bañistas.
Els veïns asseguren que el trànsit de xàrters il·legals és constant amb maletes i embarcament de provisions. Jordi, turista nàutic, lamenta la manca d'amarraments.
Aquests amarres són privats, aleshores no es poden fer servir. I bé, bueno, pues bàsicament el que fan és limitar la possibilitat de qualsevol persona que pugui desembarcar a terra per a fer qualsevol cosa, des de comprar menjar, subministres varis, pegar una volta per la ciutat, perquè al final fondejar és així, no per res, perquè no hi ha possibilitat de fondejar en esports, per preu i per disponibilitat. I no hi ha possibilitat que un ordre privat vingui així a la seva família a passar les vacances d'una forma normal.
L'Ajuntament d'Eivissa assegura que continuarà perseguint l'intrusisme al sector nàutic i garantint la seguretat dels banyistes a Talamanca.
I enguany només es recollirà un 50% de la producció de garrova de les Balears enfront del 70% habitual. És la previsió que fa l'Associació de Trossejadors de Garrova de la patronal PIMEM.
Des de 2022 el mercat s'enfonsa després que es trobassin substitutius al garrofí, que s'utilitzava com espessidor, estabilitzant o gelificant. Això ha fet que els preus davallessin i ara oscil·len entre 42 cèntims i 47 cèntims per quilo. A més, la plaga anomenada Xilosandrus afecta les plantacions i la producció. L'insecte perfora la fusta i afebleix la producció de l'arbre, que només pot rebre tractament després de finalitzar el cicle productiu per evitar precisament la infecció del fruit.
12 minuts per arribar a les 8. El president dels Estats Units, Donald Trump, demana a Hamas l'alliberament de tots els hostatges en vida per un alto el foc a Gaza.
Les milícies palestines mantenen sota captiveri prop de 1.000 centenar d'hostatges d'ençà dels atacs del 7 d'octubre del 2023. Segons informacions de les forces de defensa d'Israel, 26 haurien mort, mentre que se sospita que una vintena continuen en vida.
Mentrestant, el president del govern central, Pedro Sánchez, ha qualificat de fracàs la resposta d'Europa a la franja de Gaza.
Ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Guardian. També ha lamentat que hi ha una doble vara entre la guerra d'Ucraïna i els atacs a Palestina que, segons la seva opinió, amenacen de soscavar la posició global d'Occident.
Sobre el terreny, l'exèrcit israelià ha matat 113 gazians i n'ha ferit al mancó 304 en les darreres hores a la franja de Gaza. A més, ha matat 33 persones que intentaven aconseguir menjar en els punts de repartiment que gestiona la Fundació Humanitària. En aquests punts també han resultat ferides 141 persones.
Des que va començar la guerra, al manco 63.000 palestins han mort i 161.000 han resultat ferits en els atacs israelians contra l'enclavament, segons el registre de les autoritats sanitàries.
I la flotilla Global Summit, l'expedició integrada per una vintena de vaixells que es dirigeix a Gaza per obrir un corredor humanitari, es troba a Menorca, primera hora del matí. Algunes de les embarcacions han entrat al port de Mahó per fer una aturada tècnica i algunes reparacions.
En aquests moments, part de l'expedició es troba fondejada a la bocana a l'espera de seguir la seva travessia. Diverses informacions apunten que podrien fer nit al port de Mahó. Avui migdia, una quarantena de persones s'han aplegat a la zona portuària per donar-lo suport. Són els membres del Comitè de Solidaritat i la Taula Menorca-Palestina, Maria Bolaños i Oriol Radalga.
Y la intención es simplemente estar a las necesidades que puedan surgir como parte de todo el apoyo que se está generando a lo largo de toda Europa y de todo el mundo en general, pues mostrarles el apoyo, estar si hace falta y también llevar a la calle un movimiento que no debería salir de la calle porque es un movimiento de necesidad.
La idea es, tot d'una puguin, serpar cap rumb a Gaza per això mateix, per rompre d'una vegada per totes aquest bloqueig. Per almenys via marítima, que és el que volen.
A bord d'aquesta expedició hi ha el menorquí Lluís de Moner, un jove de Ciutadella que ha decidit rebel·lar-se davant la impotència i ha decidit sumar-se a la flotilla. Fanny Mateu.
Tot va començar per casualitat parlant amb un amic que havia participat en iniciatives similars. Mentre superava el procés de selecció, va reflexionar i es va adonar que l'únic motiu per no sumar-se a la flota era la por. Assumeix que es dirigeix a una zona conflictiva, però està convençut que pot salvar vides. Escoltem el testimoni de Lluís Moner.
És absolutament normal tenir por en aquestes circumstàncies. I no sé, i després de pensar-ho molt, crec que la meva vida no val més que la vida d'un palestí. Per tant, arriscar la meva vida per tal de salvar milers i milers, milions inclús de vides, pues me sembla perfecte, la veritat.
L'expedició té previst arribar aquest dijous a Tunísia.
7:51 minuts, seguint repassant l'actualitat de l'àmbit estatal i internacional. El govern central defensa que la reunió d'ahir entre Salvador Illa i Carles Puigdemont a Brussel·les forma part de la normalitat democràtica.
El ministre de Justícia i de la Presidència, Félix Bolaños, ha desvinculat la trobada de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat i dels suports parlamentaris que necessita el govern central.
Esa reunión es un paso más en la normalización política, institucional y social de Cataluña, un paso más en la línea del trabajo, de diálogo, de acuerdos, de esfuerzo por intentar llegar a puntos de encuentro entre muy diferentes. Esa es la etapa que se vive hoy en Cataluña, superar una tensión insoportable.
Després de la reunió ahir a Waterloo, el president de Junts s'ha reunit avui amb l'òrgan de direcció del partit, una cita que estava prevista abans de la trobada entre Illa i Puigdemont.
De moment, els protagonistes d'aquesta reunió no han fet declaracions als mitjans de comunicació i no ha transcendit el contingut. Només han fet una piulada a les xarxes. Illa, que avui ha seguit la seva gent de Tarragona, reitera que el diàleg és el motor en democràcia i Puigdemont retreu que es parli de normalitat passat, quan la trobada s'ha fet a Brussel·les i no a Barcelona.
El rei ha rebut a la Zarzuela el fiscal general de l'Estat en el centre de la polèmica després de ser processat per un presumpte delicte de revelació de secrets.
García Ortiz ha anat a la Zarzuela per entregar a Felip VI la memòria de la Fiscalia de 2024. En dos dies, aquest divendres, tornaran a coincidir en l'acte d'obertura de l'any judicial. Avui, el govern central ha tornat a defensar la seva innocència.
Seguint amb aquesta mateixa qüestió, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijó, ha lamentat que el govern somet i diu al rei a l'atenció institucional de compartir acte amb García Ortiz.
Feijó ha anunciat que divendres no assistirà a l'acte d'obertura de l'any judicial en què participa el fiscal general de l'Estat.
El jutge Juan Carlos Peinado ha demanat a la Unitat Central Operativa LUCO que analitzi els correus enviats i rebuts per Begoña Gómez d'ençà del juliol de l'any 2018, quan es va fer efectiu el nomenament de la seva assessora.
Peinado també ha avançat la declaració de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, de dia 11 a dia 10 de setembre. El magistrat investiga Gómez per presumptes delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, intrusisme i apropiació indeguda.
El president del govern central, Pedro Sánchez, ha posat en valor l'acord sobre l'estatus de Gibraltar, al qual han arribat Espanya, el Regne Unit i la Unió Europea. Sánchez ha destacat el lideratge del primer ministre britànic, Keir Starmer, perquè es pogués tancar amb èxit.
Els dos mandataris s'han reunit avui a hora baixa a Londres per abordar diversos assumptes de la relació bilateral i altres qüestions, com la guerra a Ucraïna i la situació a Gaza.
El president de Rússia, Vladimir Putin, ha proposat al seu homòleg d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, celebrar a Moscou la reunió bilateral que reclama. Tanmateix, ha dit que no farà cap concessió respecte a la invasió iniciada al febrer de 2022.
Putin ha comparegut davant els mitjans des de la Xina i ha insistit que les garanties de seguretat que reclama Ucraïna tenen línies vermelles, com la potencial incorporació d'Ucraïna a l'OTAN, una mesura que Putin rebutja frontalment.
6 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural. El Festival de Literatura Expandida de Magaluf, el FLEM, fa nou fitxatge. Joan Miró, l'edició d'enguany d'aquest certamen sense complexos i sense fronteres, comptarà amb la presència de la Fundació Miró, que hi presentarà un llibre i convocarà també un taller. Però aquesta no serà l'única proposta relacionada amb el geni català. Hi ha també un interessant apartat a Nova York. Sandra Martínez.
Sí, perquè enguany Miró serà el protagonista de Life for the Arts, que és la iniciativa patrocinada per Melià i que dia 23 d'octubre mostrarà a la ciutat dels gratacels l'empremta que va suposar per l'artista el seu primer viatge a Nova York. Foren 8 mesos que li varen canviar la vida i van obrir un nou camí en les seves produccions artístiques. Patrícia Juncosa és cap del Departament d'Art de la Fundació Miró.
I el profund impacte que va tenir en Miró a nivell personal, ho equipara també al viatge a París, li va explicar Dupeny que va ser com un cop de puny. Aquesta visita als Estats Units tindria un profund impacte en tota la resta de la seva trajectòria i en tota la producció que realitzaria aquí a Mallorca, que estaria precisament molt vinculada a l'obra monumental i per espais públics. I també farem també una repassada a la impremta que ha deixat Miró a Nova York, a la presència de Miró a Nova York, que encara avui existeix.
Miró a Nova York i Miró també a Magaluf, tot un contrast, una relació imprevista que és orgullosa marca de la Casa del FLEM. Miquel Ferrés, cap de Ratacorna i director d'aquest festival.
És un plaer poder comptar amb l'univers de Joan Miró en un lloc tan inesperat com Magaluf, que pensam que també és important demostrar que la cultura pot ocupar qualsevol espai i que no hi ha espais per la cultura i espais que no. I després també perquè Joan Miró té una connexió molt forta amb tota la literatura, era un gran lector i també duim unes peces que tenen molta relació amb tota aquesta part de literatura, que també és l'objectiu del festival, demostrar que la literatura va més enllà de les pàgines escrites, i crec que és un bon exemple.
I com es presentarà aquest Miró a Magaluf? Idò, a través d'un taller, tot un clàssic de la Fundació, i també amb la presentació d'un llibre molt especial transformat en una mostra litogràfica. Antònia Perelló és directora de la Miró Mallorca.
Ell va treballar amb molts literats i amb molts poetes al llarg de la seva vida. Nosaltres volem presentar en aquesta edició de FLEM justament un llibre que està titulat Maravilles con variaciones acròstiques en Jardín de Miró, que és un poemari que Alberti li va dedicar a Miró i pel qual ell va realitzar 20 litografies fent una edició especial, una capsa, una selecció d'aquestes obres estirà present a FLEM.
El FLEM també ha avançat que Albert Pinya, Patricia Bolaños, Anna Jarén, Nil Marquès i Sergi Soler seran els protagonistes de les Secret Rooms d'enguany. John Boyne, autor del Noi del Pijama de Ratlles, recordeu que encapçala la llista de participants que es donarà a conèixer però en la seva totalitat dia 11. Serà 4 dies més tard, a partir de dia 15, quan s'obrin les inscripcions per l'edició d'enguany, que serà del 2 al 5 d'octubre a l'hotel Inside Calvià Beach.
Cirat, Romeria o Sorda, una d'aquestes tres pel·lícules serà la candidata per representar Espanya als Premis Òscar 2026 en la categoria de millor pel·lícula internacional. Avui s'han fet públics els noms i hauran d'esperar fins dia 17 de setembre per saber-ne l'escollida.
Però si hem de fer cas de la reacció a les nominacions, Sorda pot tenir molts números per a ser l'elegida. Ha estat l'única rebuda amb aplaudiments quan Emma Suárez ha donat a conèixer la tria. Aquesta era el moment.
La ópera prima de Eva Libertad se presentó internacionalmente en la Berlinale, donde ganó el premio del público, mientras que su paso por el Festival de Málaga le valió la Biznaga de Oro. Es la primera película española protagonizada por una actriz sorda...
Veurem què passa, si és aquesta òpera prima la triada o bé el tancament de la trilogia autobiogràfica de Carla Simón. Romeria, que per cert s'estrena aquest cap de setmana, o si finalment s'escull el Cirat d'Oliver Latze, premià de Cannes, i amb un Sergi López que repetirà els Oscars després del Laberinto del Fauno.
Quedeu-vos, per tant, amb aquest nom, Cirat, Romeria o Sorda, una d'aquestes tres pel·lícules. Seran les candidates per representar Espanya als Premis Òscar 2026 en la categoria de millor pel·lícula internacional. Hauran d'esperar, per tant, fins dia 17 de setembre. Hem arribat a les 8, moment de resumir els principals titulars d'aquest dimecres, dia 3 de setembre, en què s'ha encetat una nova fase de l'operació contra el blanqueig de capitals i el tràfic de drogues, que deixa 10 detinguts i 16 escorcolls, Aina Riera, a Mallorca.
La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han actuat des de primera hora del matí amb escorcolls a Llucmajor, Manacor i diversos barris de Palma. Durant el registre s'han decomissat substàncies estupefaents, dobbers i eines per al tràfic de drogues. Es tracta de la quarta fase de l'operació, que va començar el mes passat i en la qual ja s'han detengut una quarantena de persones, entre ells el líder de la banda United Tribunes, Stefan Milojevic, i l'inspector de la Policia Nacional, Faustino Nogales.
Localitzat un cadàver en alta mà a 6 milles de Cala Figuera Santanyí, els indicis apunten que podria tractar-se d'un migrant que va caure d'una embarcació irregular durant el viatge entre Algèria i les Balears.
El grup de bussejadors de la Guàrdia Civil va recuperar el cos a darrera hora d'ahir, hora baixa. Des de principi d'any, més de 40 cossos sense vida de possibles migrants han estat localitzats en aigües pròximes a l'arxipèlag, segons les dades de la delegació del govern a les Balears.
La migració, juntament amb el règim especial de les Balears i la condonació del deute, centrarà en l'activitat parlamentària que s'ha resprès després de l'estiu.
Dimarts que ve reiniciarà el període de sessions. Dilluns, la presidenta del govern, Marga Provenç, ha convocat els portaveus dels grups polítics, una reunió a la qual no assistirà el líder de Més per Menorca després que el PP hagi confirmat el suport a la derogació de la llei de memòria democràtica de Vox. Són Josep Castell i el portaveu del PP, Sebastià Sagreras.
Aquestes traïcions, aquestes mentides tenen conseqüències. O és que es pensaven que romprien un pacte polític amb nosaltres i aquí no passaria res? No, sí que passa.
L'acord en aquell moment va ser l'extensió del Partit Popular a la derogació de la llei de memòria. A les negociacions, en cap moment, se varen plantejar futuribles.
Nova brega entre Ryanair i Aena després que l'aerolínia de baix cost suprimeixi connexions durant la temporada d'hivern.
La companyia deixarà d'operar 4 aeroports espanyols i retalla 1 milió de places al·legant taxes aeroportuàries excessives. Aena qualifica de xantatge l'estratègia de l'aerolínia i el govern central assegura que treballa per suplir aquestes places. Les Balears, de moment, queden al marge i no es veuran afectades.
I aquesta hora continua la reunió entre els veïns d'Alcúdia amb l'Ajuntament i el govern per expressar el seu rebuig al nou traçat del cable elèctric que ha d'unir Mallorca amb la península.
Una cinquantena de veïnats agrupats dins l'associació per un nou acord per al cable d'Alcúdia insisteixen que el traçat aprovat el passat 17 de juliol travessa zones habitades i d'alt valor ambiental. Per això reclamen una alternativa d'entrada per la badia d'Alcúdia aprofitant les infraestructures d'Esmorterau, explica el president de l'associació, Toni Viver.
No afecta cap habitatge, no afecta les persones, per tant, considerant que les persones, nosaltres no anem contra la Posidònia, però considerant que la persona és més important que la Posidònia. La Posidònia se pot repoblar, la persona quan és morta no ressuscita.
L'Ajuntament reitera el suport al traçat consensuat el 17 de juliol, tot i que diu està obert a escoltar els veïnats, insisteix que l'entrada per la badia d'Alcúdia no és viable per motius tècnics i ambientals.
La flotilla Global Sumut fondeix el port de Maó a l'espera de poder seguir el seu viatge cap a Gaza.
Mitja dotzena de vaixells esperen a la bocana del port, no han pogut atracar perquè el mal temps ha retardat la navegació i diverses embarcacions han de ser reparades.
Tot això quan l'onzena etapa de la Vuelta de ciclisme amb inici i final a Bilbao no ha pogut finalitzar per les protestes pro-Palestina.
L'organització ha decidit que s'agafarien el temps a 3 quilòmetres de l'arribada. D'aquesta manera, les marques d'avui només comptaran per a la classificació general. Vinguen Zupirilla, conseller de Seguretat del Govern Basc.
Grupos de personas que han reventado las vallas de protección y han derrumpido en lo que tenía que haber sido pues, el camino de la carrera. Nuestro compromiso con el derecho a la libertad de expresión, pero nuestro rechazo más absoluto